Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Ens ho explicava la setmana passada en aquest mateix programa David Vila, director Aigües Ter Llobregat. Aquests propers dies entrarà en vigor la fase de preemergència a l'àrea de Ter Llobregat, que afecta la zona metropolitana de Barcelona, és a dir, on la quantitat d'habitants és més densa. I és que els embassaments de les conques internes, les reserves d'aigua amb prou feines, superen el 18%, la mateixa xifra que hi ha precisament en aquest sistema Ter Llobregat, que a més de donar aigua a Barcelona i a l'àrea metropolitana, també en donaria a Girona i als Vallesos, per exemple. L'Agència Catalana de l'Aigua, d'altra banda, també ha pres mesures sobre tot plegat i s'ha mostrat a favor que els municipis imposin multes als consumidors que gastin massa aigua i ja es comença a preveure que tornarem a veure les imatges dels vaixells carregats d'aigua al port de Barcelona. Ho venia anunciant un canvi climàtic gairebé imparable des de feia anys, tan imparable com desapercebut per la majoria de polítiques del planeta que s'entesten en viure amb la vena als ulls. Avui en parlarem de tot plegat a la caravana amb la directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca, perquè el problema de l'aigua, com a un bé escàs, ja no és un futurible, ja és a casa nostra, amb episodis de llarga sequera o pluja torrencial puntual afectant l'aigua de boca, sí, però també els conreus del país. El problema de l'aigua, com a bé escàs, és que ara ja no ens podem sorprendre. Són les 8 i 1 minut, i qui pujarà a la caravana un dia com avui? Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia. Aquest dilluns, com deies, parlarem de la sequera amb Sarai Sarroca, directora del Servei Meteorològic de Catalunya, i a més també analitzarem l'actualitat política i social. I com sempre ho farem a la tertúlia del Primer Cafè, avui amb el conflictòleg Xavier Pastor, el politòleg i periodista Sandy Sánchez i l'advocat Ignacio Rigau. I a les 11, el president de l'equip SER, Oriol Julià, i la seva directora, Laura Torrella, ens parlaran de la culpabilitat en l'educació dels petits de casa. Cap a quarts de 12 parlarem de la primera pel·lícula d'animació de l'aclamat director Pablo Berger, Robotrims. I en el programa d'avui també tornarem a obrir un nou cas d'assumptes interns amb el perfilador i criminòleg Xavier Álvarez, i de nou intentarem viure en salut amb els consells i remeis que ens proposa cada dia el doctor Jacinto Valverde. I a quarts de dues, la directora d'escena i divulgadora musical Maria Boroncova ens seguirà explicant l'òpera d'Anna Bolena i acabarem programa, com sempre, amb el Bona Vesprada de Rafa Sanahuja.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Això serà les properes hores d'aquest programa. Abans, però, fem un cop d'ull a l'actualitat. Júlia Julbé, bon dia.
Bon dia.
Comencem els titulars amb una notícia d'última hora. Tallada la circulació dels trens de la R3 entre Vic i Puigcerdà pel robatori de cablejat de coure aquest matí. L'incident afecta el sistema de gestió del trànsit ferroviari i no ha sortit encara cap tren de la línia.
Sí, tècnics del gestor d'infraestructures ferroviàries estan treballant a hores d'ara per resoldre la situació i fons de Renfe ja han avançat que s'està gestionant un transport alternatiu per carretera.
Altres qüestions un dia com avui, perquè avui precisament acabarà el tul foc temporal al Pròxim Orient. Durant els darrers dies, Israel i Hamas s'han intercanviat hostatges i s'han compromès a no bombardejar el territori.
I durant les darreres hores, Israel ha excarcerat 39 palestins a canvi dels 17 hostatges alliberats per Hamas, tot plegat el mateix dia que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha visitat la zona per primera vegada des que es va intensificar els atacs entre les dues parts.
I precisament avui a Barcelona està prevista que comenci el Fòrum de la Unió pel Mediterrani. Israel ha cancel·lat la seva participació per la crisi diplomàtica amb Espanya.
La trobada reunirà una quarantena de països del Mediterrani. Des de Tel Aviv creuen que hi ha risc que el fòrum es converteixi en un espai per atacar Israel.
Us ho explicàvem al primer minut d'aquest programa. L'Agència Catalana de l'Aigua s'ha mostrat a favor que els municipis multin els consumidors que gastin massa aigua.
I, de fet, les primeres penalitzacions ja es podrien aplicar d'aquí a 2 o 3 mesos. L'ACA estima portar aigua en vaixells a Barcelona a partir del mes de març.
I cap de setmana tràgica a les carreteres catalanes. 3 motoristes han mort en accidents de trànsit en menys de 48 hores.
L'últim aquest diumenge ha estat al migdia a l'LP 9221 a Lleida, en el que portem d'any 138 persones han mort en accidents de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya, el 37% eren motoristes.
I en esports, Pol Corredoira, bon dia.
Hola, bon dia.
El Girona vol seguir sent el líder de la primera divisió.
Ho aconseguirà si guanya avui a les 9 a Montilivi a l'Atlètic Club de Bilbao. Ara mateix el Madrid és qui comanda la classificació després de l'exhibició d'ahir de Rodrigo contra el Cádiz 0-3. El Barça es va deixar un punt a Vallecas i és quart.
I atenció perquè ja tenim campió de MotoGP.
És l'italià Pecco Bagnaia. El seu rival, el madrileny Jorge Martín, el va poder l'ambició i la joventut i va caure la volta 6 emportant-se amb ell Marc Márquez. Pecco només va necessitar acabar la cursa per guanyar el seu segon títol consecutiu.
Cara, bé, de l'actualitat, de què ens parlaràs avui, Núria?
De l'Olea, una ciutat situada a l'extrem nord de Suècia, que ha tirat endavant una iniciativa que consisteix en motivar els seus habitants a que se saludin entre ells tot plegat per combatre l'aïllament social.
Tot plegat, com dèiem, serà a les properes hores d'aquest programa. De seguida us expliquem l'actualitat abans, però temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vinga, va, doncs a aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Començant la jornada amb un ambient fred, ambient d'hivern, perquè tenim 2 graus a Lleida, 3 graus a Girona, en canvi a Barcelona al voltant dels 10 graus i 9 graus a Tarragona. Temperatures per abrigar-nos força. Avui les temperatures màximes seran semblants a les d'ahir, tot i que pugen una mica cap a les comarques del sud de Tarragona, però la resta, en general, entre els 13 i els 18 graus. Un dia força nuvolat arreu del país, tot i que de precipitacions poques. Hi haurà algunes clarianes i de pluges, n'esperem algunes, cap a la vall d'Aran, nord del Pallars i del Principat d'Andorra, que seran en forma de neu per damunt dels 1.900 metres aproximadament. A banda, també entrarà el vent del nord-oest i també una mica de tramuntana a última hora d'aquesta nit i matinada al nord de la Costa Brava. Per tant, doncs, jornada ennuvolada i amb temperatures de tardor. De cara a demà, doncs, esperem que hi hagi moltes més clarianes, ambient més assolellat, tot i que encara amb alguns núvols, vents del nord-oest i temperatures que demà seran una mica més altes que les d'avui al centre del dia, tot i que l'ambient a primeres hores al matí serà fred. Demà, amb tramuntana a la Costa Brava.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Per tant, anem cap al RAC. Àlex Huguet, bon dia.
Molt bon dia. El més destacat a aquesta hora és l'avaria d'un vehicle en un punt delicat del matí, com és a l'A2, a l'altura de Sant Joan d'Espí, on ja s'ha reobert el carril i ara ja hi ha més d'11 quilòmetres de congestió des del tram de Sant Andreu de la Barca. No destaquen per anar més incidències, però sí les retencions habituals amb trams de fins a 5 quilòmetres de Sant Feliu i des del Papiol en sentit nord, la C58 en els dos sentits des de Montcada, o la C32 a Sant Boi i la C31 a Badalona, amb 2 quilòmetres a cada tram. I a les rondes ja s'arriba a 6 quilòmetres d'aturades en sentit Llobregat, tant a la B20 des de Santa Coloma fins a la Vall d'Hebron, i a la litoral amb molta lentitud i retenció, sobretot a Sant Adrià del Besòs, al Fòrum i la Diagonal Mar. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Àlex. Gairebé 8 minuts que passen de les 8 del matí. Sanauja, hola, hola.
Hola, hola, què tal?
Va, aquí li donem un bon dia avui.
Home, jo crec que la persona que ens ha regalat un nou municipi a Catalunya, perquè després diguin, eh? Bon dia, Feijú.
Feijú, 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 con quien piensas pactar? Feijú, Feijú.
Fa molt de dilluns, eh?
Home, per començar la setmana sí, amb alegria, saps allò, el
Feijú?
Vas a treballar, vas a treballar, sí, sí, que és el sí, que sí. Estem fent, amb molta son, per cert. I és aquest cap de setmana, Feijú ha fet un Rajoy i ens ha deixat una frase, Joan, per a la història,
sí,
De los creadores de los catalanes hacen cosas, o un vaso es un vaso y un plato es un plato. Són frases que quedaran per la posteritat, sí, de la política espanyola. Ara arriba Factoria Feijó, ha fet una pífia que pot quedar també gravada en la memòria dels catalans. I és que el líder dels populars, així com qui no vol, dissabte va dir això.
Y tienen los mismos derechos los ciudadanos de Sant Cugat del Llobregat que los ciudadanos de Cuzcurrita del río Tirón. Exactamente los mismos. Los ciudadanos de Sant Cugat del Llobregat, de Sant Cugat del Llobregat.
Sant Cugat del Llobregat, eh? Els mateixos drets que els ciutadans,
sí, sí, sí,
de Cuzcurrita del río Tirón, que està a la Rioja, per si no ho sabies.
Cuzcurrita del río Tirón, eh?
No s'ho ha inventat, eh? No m'he inventat. El primer sí que s'ha inventat. El segon és real, Cuzcurrita del río Tirón. Això ho ha dit Feijó. El cas és que ha situat Sant Cugat del Vallès en una altra comarca.
Passa
o també pot ser que allí canviat la ubicació del riu Llobregat, situant-lo pels carrers de Sant Cugat del Vallès. Com no pot ser d'altra manera, la pífia de Feijó ha provocat tota mena de reaccions, entre elles la de la regidora de Junts per Trias, Ajuntament de Barcelona, Neus Munté, que deia: nivell és el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde, eh? ha escrit a X, l'antic Twitter, sí. També s'ha sumat a la festa Jordi Puigneró, tinent d'alcalde de Sant Cugat del Vallès, que en castellà i amb un to irònic ha escrit, parafraseando a Groucho Marx, cuando no se tiene ni fruta idea de dónde estaba inspirat. El ¿de dónde está Sant Cugat? Más vale estar calladito y parecer tonto que abrir la boca y disipar la duda definitivamente. Per tot plegat, ens anima el dilluns. Bon sí. Dia, Feijó.
Qui necessita la vitamina S aquest matí, va?
Doncs el germà d'Òscar i entrenador del primer equip del Futbol Club Barcelona.
Però sobretot germà de l'Òscar.
Sobretot germà d'Òscar, Xavi Hernández. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Jamás te pude comprender. És el que canten molts aficionats culers pensant en el germà d'Òscar, eh? Anirem ràpid, això no funciona, Joan. I Pol Corredor, mira. Això no funciona. Jo no sé si és la premsa, si és la gespa, si són els horaris, el cansament, el cicle lunar, no ho sé, però la cosa és que anem camí dels 3 anys de Xavi a la banqueta i de debò que no funciona. Mira que estàvem il·lusionats, eh? Molt, perquè Xavi és Xavi. I és un mite, i feia funcionar el millor Barça de la història totalment amb la seva qualitat com a migcampista, però com a tècnic, escolta, no sé jo, eh? Té una Lliga, una Supercopa, si és cert, eh? Però és que el joc és força... És que és complicat.
T'has afectat, eh? Avui?
Estic afectat perquè jo ho estava vivint amb molta il·lusió i m'estic desencantant. Li està costant molt, i sobretot les vitamines també per rebre demà al Porto, demà a l'estadi, al Montjuïc, perquè si la cosa surt regular, jo crec que la situació començarà a ser una mica insuportable. Ai. Vitamines, germà d'Òscar sí. I Òscar.
I Òscar també, eh?
Òscar també.
Bueno, que parteixin una mica.
Òscar, sí.
Va, aquí no li arrencarà el cotxe avui.
Mireu a la gent que per fer-se una foto amb els llums de Nadal de Barcelona... Fins i tot aturen el trànsit. Ai. Aquesta cançó, com la societat de consum, ja me l'he guardada,
sí, eh?
Perquè crec que anirà sortint.
Sí, segurament.
Ho vaig veure en primera persona divendres, eh? Resulta que sí? Vaig haver d'anar casualment per la zona de Passeig de Gràcia, eren cap a 2:15 de la nit, i vaig al·lucinar, eh? A correcuita, durant els 50 segons que dura el pas per als vianants de Passeig de Gràcia de Barcelona, i fora d'aquest temps, tota mena de situacions per tenir la millor selfie o la millor foto amb les llums de Nadal de fons, eh? Tot s'hi val per tenir un record amb aquests llums de Nadal que acaba d'estrenar la ciutat, fins i tot que els cotxes hagin d'esperar-se fins que tenen la foto els que la volen. Bé, una tonteria més en l'època dels cervells anestesiats per les xarxes socials i la vanitat més absoluta. En fi, que si els espatlla el cotxe de bon matí, doncs a mi tampoc em farà massa.
No passarà res. Gràcies, Rafa. Fins ara. Va, anem a l'informatiu.
La caravana, l'informatiu.
I un dia com avui us comencem explicant en aquest informatiu que el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha visitat aquest diumenge la Franja de Gaza. És el primer cop que ho fa des de que es va intensificar el conflicte, Júlia.
Sí, ho ha fet equipat amb casc i armilla antibales i acompanyat també d'un grup de militars. Netanyahu ha assegurat en un missatge a les xarxes que manté tres objectius per aquesta guerra. Eliminar Hamas, retornar tots els segrestats i assegurar que Gaza no es converteixi de nou en una amenaça per l'estat d'Israel.
I l'entrada a Gaza de Netanyahu coincideix amb un nou alliberament de persones segrestades per Hamas. La Creu Roja ha rebut 13 ciutadans d'Israel, 3 tailandesos i un rus que eren hostatges de l'organització terrorista palestina.
Aquest ha estat el tercer alliberament d'hostatges des que va començar la treva de 4 dies, que per cert finalitza avui dilluns. En paral·lel, l'acord ha inclòs l'intercanvi d'aquests segrestats per 39 presos palestins que estaven captius a Israel i, d'altra banda, l'alto el foc temporal podria estendre's més dies si Hamas es compromet a alliberar almenys 10 captius per dia a Israel.
I encara sobre el conflicte al Pròxim Orient, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha reiterat aquest diumenge el seu missatge crític amb la mort de civils a Gaza, que ha provocat una crisi diplomàtica amb el país.
Ha dit que condemnar els atemptats terroristes de Hamas i alhora condemnar la matança indiscriminada de civils palestins a Gaza no és una qüestió de partits ni d'ideologia, sinó una qüestió d'humanitat. Sánchez també ha aprofitat per llançar un missatge contra el PP després de les crítiques del partit pel seu viatge al Pròxim Orient.
Que és imposible pedir a esta oposición que se opone a todo, en todo momento, incluso cuando no llevan razón, o lleva razón el gobierno de España, yo no le voy a pedir a esta oposición, que siempre está en el no, no le voy a pedir que esté con el gobierno, pero sí le voy a exigir que esté con los derechos humanos.
I precisament Alberto Núñez Feijóo ha titllat d'ocurrència la postura del president del govern espanyol sobre el conflicte entre Israel i Palestina. Ho ha dit així.
Que no cree un conflicto diplomático en un contexto de un conflicto bélico. Lamentablemente hoy España es un país menos fiable internacionalmente y hoy tenemos una política exterior absolutamente excéntrica, donde no distinguimos entre el respeto al pueblo palestino y la condena del grupo terrorista Hamas.
Des de Madrid, el dirigent popular ha assegurat que un grup terrorista mai no pot representar un poble i ha emplaçat Pedro Sánchez a preguntar als seus col·legues de la Unió Europea si estan d'acord amb ell i la seva posició, tot i que Núñez Feijóo ja ha anticipat que no.
I enmig de tot plegat, Israel ha cancel·lat la seva participació a la reunió de la Unió pel Mediterrani prevista per avui dilluns a Barcelona. El país ho ha decidit arran de la decisió de l'organització del fòrum de canviar l'agenda i centrar-la en el conflicte al Pròxim Orient.
Una trobada que reunirà una quarantena de països del Mediterrani i des de Tel Aviv consideren que té el risc de convertir-se en un fòrum internacional per atacar Israel. Recordem que poc més d'una setmana després que comencés el conflicte i s'intensifiqués entre Israel i Hamas, el president del govern espanyol va proposar en una compareixença a la Moncloa que aquest fòrum servís per apropar israelians i palestins.
Mentrestant, 2.200 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest diumenge al centre de Barcelona per donar suport al poble palestí i han demanat que s'aturi el genocidi a Palestina i que s'acabi el comerç d'armes de nombrosos països amb Israel.
Les entitats convocants han celebrat que recentment l'Ajuntament de Barcelona hagi interromput les relacions institucionals amb el govern israelià, així com la postura de Pedro Sánchez envers aquest conflicte. Creuen que és una demostració que la pressió social als carrers està donant els seus fruits. Parla Cèlia Cassanyes, portaveu de la coalició Prou Complicitat amb Israel.
Que la pressió social funciona i que empenya les institucions, llavors confiem que se'ns escolti més, que la nostra veu avui una vegada més al carrer s'escolti i sigui també representada demà en aquest fòrum regional que tindrà lloc a Barcelona i que també s'amplificarà amb la cimera social que tindrà lloc a la tarda.
I sobre la treva de 4 dies a la Franja de Gaza, el cofundador de la Comunitat Palestina de Catalunya, Salah Jamal, ha assenyalat que se li diu treva humanitària, però que no ho és, ja que els camions que travessen la frontera no representen ni el 10% dels que entraven en una situació normal.
Qui n'ha parlat també de tot plegat és la comunitat jueva de Barcelona, que ha criticat les proclames contra Israel a la manifestació del 25N pel centre de la capital catalana.
L'entitat lamenta que la marxa pel Passeig de Gràcia només se solidaritzés amb les dones palestines amb pancartes com les feministes revolucionàries en Palestina o alto al genocidi sionista. En un missatge a les xarxes, la comunitat jueva de Barcelona es pregunta on és la solidaritat amb les dones d'Israel, víctimes també de la brutalitat i les violacions dels terroristes de Hamas el 7 d'octubre, interpel·lant directament el Ministeri d'Igualtat i la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tania Verge. L'entitat jueva ha sentenciat que la lluita per la igualtat no pot ser selectiva.
I en política espanyola, Pedro Sánchez ha tornat a defensar la llei d'amnistia. El president del govern ho ha fet davant les crítiques de la dreta i l'ultradreta i ha remarcat que les proclames que afirmen que hi ha un risc de ruptura d'Espanya són completament irreals.
A més, el dirigent socialista ha afirmat en un míting celebrat a Madrid que la llei d'amnistia beneficiarà també aquells que es mobilitzen en contra.
Se van a ver beneficiados hasta incluso aquellos que se movilizan en contra de esta decisión, porque van a vivir en un país más cohesionado, con más convivencia y más unido que nunca.
I en paral·lel, el president espanyol ha volgut retreure el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que estigmatitzi les malalties mentals en acusar-lo de tenir un tic patològic. Sánchez ha denunciat que el PP, lluny de condemnar els insults de formacions com Vox, el que fan és doblar l'aposta.
Tot plegat mentre tots els ulls estan posats a les investigacions contra el tsunami democràtic, precisament Aureli Scherzinger, la filla de l'home mort a l'aeroport del Prat durant el bloqueig de tsunami, rebutja que el cas sigui utilitzat amb finalitats polítiques. Ara bé, sí que atribueix la responsabilitat de la seva mort a les protestes.
La filla de l'home francès de 65 anys ha afirmat que el seu progenitor patia una dolència cardíaca, però també confirma que aquesta va ser greujada per la calor i l'estrès del bloqueig a l'aeroport de Barcelona. Ha sentenciat que no és el mateix arribar en cotxe, sense nervis, que de la manera en què ho va fer el seu pare. Creu que sense les protestes i el bloqueig a l'aeroport, el seu pare no hagués mort.
Mentrestant, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, han arribat aquest diumenge al matí a Seül. A partir d'avui engegaran un viatge institucional de 4 dies.
Aquest dilluns inauguren la primera delegació al continent asiàtic. Serret ha assegurat que el viatge a Corea del Sud és un pas endavant per part del govern govern per ser més presents i també influents a l'Àsia. En declaracions a mitjans ha afirmat que Corea és un país estratègic pel govern, tant per les relacions comercials com per les institucionals.
Ens porta a teixir més relacions, a reforçar les oportunitats d'intercanvis comercials, d'inversions, d'intercanvi també de bones pràctiques en polítiques públiques i tot plegat per seguir posicionant més i millor Catalunya, les nostres institucions, la nostra societat en els diferents països arreu del món.
Segons Serret, la visita institucional a Corea és la culminació d'un any en què assegura que s'ha rellançat l'acció exterior.
I encara en política, el coordinador de Bildu, Arnaldo Otegi, tampoc serà el candidat de la seva formació a les properes eleccions basques, segons ha avançat el diari El Correo. La decisió, que previsiblement es farà pública avui dilluns, arriba després que el PNB hagi confirmat aquest cap de setmana que l'actual lehendakari Iñigo Urkullu no repetirà.
Tot plegat, després d'una filtració periodística, el partit ha decidit confirmar que proposa que el seu candidat als comicis sigui Manol Pradales, de 47 anys. Andoni Ortúzar, president del PNB, en una compareixença aquest dissabte, va dir que ara és el moment adequat per obrir el camí a una nova generació, això sí, des de la base que deixa Urkullu.
I canviem de qüestió perquè la situació de sequera extrema que viu Catalunya és molt preocupant. Per aquest motiu, l'Agència Catalana de l'Aigua s'ha mostrat a favor que els municipis multin els consumidors que gastin massa aigua.
I, de fet, les primeres penalitzacions es podrien aplicar d'aquí a 2 o 3 mesos, un cop els ajuntaments hagin aprovat l'adaptació de les ordenances municipals amb els règims sancionadors, que precisament es negociaran aquest dilluns en una reunió. En una entrevista a RAC1, Samuel Reyes, director de l'ACA, ha assenyalat que cap govern ni ajuntament li agrada sancionar, però que quan es té un recurs limitat cal fer accions coercitives per regular la situació. Sobre la possibilitat de portar aigua potable amb vaixells fins a l'àrea de Barcelona, ha subratllat que no es planteja abans del mes de març.
Avui en parlarem de tot plegat a partir de les 9 del matí amb Sarai Sarroca, ella és directora del Servei Meteorològic de Catalunya, tot plegat que serà en aquest programa. Mentrestant, els cultivadors d'avets de Nadal del Montseny Guilleries estan preocupats per l'impacte de la sequera en els exemplars joves.
El president dels cultivadors d'arbres de Nadal associats de Catalunya, Albert Gallif, ha afirmat que la sequera els ha trencat la roda de cultiu perquè els arbres d'un i dos anys han mort.
Un arbre de cultiu nostre tarda 5 anys en de cop plantar i el podem cultivar. Llavors tots els arbres que porten 5, 4, 3, fins i tot 2 anys plantats, aquests han resistit. Aquests són arbres que han aguantat, estan vius, estan bé i no han patit tant la sequera. Però els arbres d'un i dos anys que tenim plantats, aquests sí que s'han mort.
A més, ha detallat que això ressentirà la comercialització d'aquí a 5 anys, que és el període en què aquests arbres tarden a créixer prou per posar-los al mercat. Pel que fa a les vendes, el sector afirma que es mantenen després d'anys de creixement, igual que el preu per exemplar, que fa temps que està estancat.
I més qüestions, perquè l'església de Sant Pius X, al barri del Congrés de Barcelona, ha acollit aquest diumenge a la tarda una trobada celebrativa que marca l'inici i la posada en marxa de l'eix de Jesucrist dins del pla pastoral diocesà Sortim. S'ha fet coincidint amb la solemnitat de Crist Rei. En una primera part s'ha fet un repàs de 4 eixos anteriors, que són la fraternitat, els joves, els pobres i el discerniment.
El resum del treball fet fins ara s'ha fet amb un testimoni per a cadascun dels eixos. Després s'ha exposat el que vol ser aquest últim eix de la trobada amb Jesucrist, seguint la imatge del conegut Panot, amb Jesús en el centre d'aquesta imatge del pla pastoral. La trobada s'ha completat amb una concelebració de l'Eucaristia presidida pel cardenal Joan Josep Pomella i concelebrada pels bisbes auxiliars Javier Vilanova i David Abadies, així com per una 20ena de sacerdots i diaques. En un ambient festiu i alhora també d'escolta i reflexió, l'arcabisbe de Barcelona ha convidat els diocesans a assumir tot aquest projecte de treball com el pla pastoral per a tota la vida, ja amb aquests 5 eixos que influeixen en Jesucrist, ja ho tenim tot.
I en l'àmbit sanitari, prop de 200 farmacèutics s'han manifestat a Barcelona per exigir l'equiparació dels convenis catalans amb els estatals.
Rosa Maria Pallarols, portaveu de FESCAT, ha explicat el que reivindiquen i per quins motius es manifesten.
Que reivindiquem que ens equiparin el sou amb els companys que estan treballant a la resta de l'Estat. Perquè estem sota mínims, amb uns 300 euros de diferència amb els companys que treballen fora d'aquí de Catalunya.
De moment, la patronal ha posat sobre la taula un increment del 4% que el sindicat ha titllat de ridícul tenint en compte l'alça dels preus. La marxa convocada, com dèiem, per l'Associació de Farmacèutics Adjunts i Substituts de Catalunya sortia a les 11 del matí del Col·legi Oficial de Farmacèutics dirigint-se fins a les oficines de la Federació d'Associacions de Farmacèutics de Catalunya, patronal del sector. A la protesta estaven convocats el personal assalariat del sector, incloent-hi tècnics i personal auxiliar de farmàcia.
I si parlem de mobilitat, Renfe està desenvolupant un pla per adequar els equips mecànics d'elevació existents en una desena d'estacions de Rodalies de Catalunya.
Amb aquesta inversió que s'enmarca en el pla Transformem Rodalies de 9 milions d'euros, la companyia pretén millorar l'accessibilitat, renovar les escales mecàniques i els ascensors que són més antics. Actualment ja s'està executant la renovació dels ascensors de Gelida al Penedès, mentre que les actuacions de Vic i el Prat de Llobregat es troben en fase de licitació del contracte. La resta de estacions compten ja amb el projecte constructiu finalitzats i, per tant, pendent de ser licitat. Les estacions que es beneficiaran d'aquesta inversió són les de Cerdanyola del Vallès, les franqueses Granollers Nord, Montmeló, Sabadell Sud, Terrassa, Torre del Baró, Vilanova i la Geltrú i les ja esmentades de Vic, el Prat de Llobregat i Gelida.
Més qüestions, perquè per primera vegada ha nascut al Zoo de Barcelona dues cries de guacamà i gorja blau. Segons ha informat l'Ajuntament de la capital catalana, els polls van néixer a l'estiu i fins fa uns dies ara ha estat al niu.
Es tracta d'un comportament habitual d'aquesta espècie. Quan es troba al seu hàbitat natural, ara ja se'ls pot veure al Palmerar, la instal·lació del zoo que els acull. El guacamà i gorja blau és una espècie natural del nord de Bolívia en perill crític d'extinció, segons explica la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura. Les seves principals amenaces són la desforestació i les captures il·legals.
I obrim plena de successos perquè els Mossos d'Esquadra han arrestat 5 persones, 3 homes i 2 dones d'entre 20 i 55 anys per estafar més de 105.000 euros comprant productes de crèdit en una gran superfície comercial.
Sí, els arrestats utilitzaven les línies de crèdit que oferia la mateixa cadena d'alimentació per comprar tot tipus de productes i després presentaven denúncies falses davant dels Mossos d'Esquadra al·legant càrrecs fraudulents i reclamaven, per tant, el reembolsament dels diners. El 8 de novembre passat es va dur a terme l'exploració del cas i, a banda de les detencions, es va fer una entrada i registre en un domicili de la ciutat de Barcelona on es van intervenir 13.000 euros en metàl·lic i diversos documents d'interès per la investigació.
I cap de setmana tràgic a les carreteres catalanes, un total de 3 motoristes han mort en menys de 48 hores, l'últim aquest diumenge al migdia.
Aquest accident es produïa després que la moto xoqués contra un turisme a l'LP9221 a Lleida. Segons explica el Servei Català de Trànsit, arran de la incidència s'activaven 2 patrulles dels Mossos d'Esquadra i 2 dotacions dels bombers de la Generalitat. Els altres 2 accidents del cap de setmana acabaven amb un motorista mort a Salt i l'altre a Sant Salvador de Guardiola. Amb aquestes víctimes són 138 les persones que han mort en accidents de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya, 51 de les quals precisament motoristes.
I en plana cultural, el primer test del Festival REC 2023 ja ha premiat les produccions en fase de postproducció. Mamífera, de Liliana Torres, ha rebut 2 dels guardons, el Premi Tallinn Industry International i el Premi Seguiment Individualitzat. Amb aquest reconeixement, els projectes guardonats ja poden iniciar la seva trajectòria internacional.
I la resta de premiats destacats són Les Muertes de Shan Yorinti, que ha rebut el Premi de Luxe Internacional, Diario de mi Sextorsión, amb el Premi de Luxe Nacional, El Aspirante, guardonat amb el Premi Màlaga Working Progress, i The Human Hibernation Project, amb el Premi Cinemark Catalan Films. L'entrega de guardons ha suposat la fi de la desena edició d'aquesta trobada. El Festival de Cinema de Tarragona cedeix un espai per a aquells projectes que actualment es troben en fase de postproducció i que, per tant, desitgen rebre el Consell de Distribuïdors, Programadors i Agents de Vendes.
I la Difolk 2024, el Festival Internacional de Tradició i Folklore Català, se celebra del 9 al 11 d'agost a la ciutat eslovaca de Prešov.
Celebrada a Parets del Vallès, la gala ha revelat el nom de la tercera ciutat més gran de tot. Eslovàquia serà la seu del 36è Aplec Internacional amb la presència de 2 representants de l'Ajuntament de Prešov. La ciutat té un important centre universitari i també és reconeguda per la seva àmplia gamma d'esdeveniments culturals, com ara teatres, concerts, exposicions i també festivals d'art. Com a part de la regió de Saris, la ciutat eslovaca també és rica en cultura popular tradicional.
I un de repunt en aquest cas musical abans dels esports, Estopa actuarà el 10 de juliol del 2024 a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona en el marc de la gira de celebració dels seus 25 anys de carrera.
Sí, els germans David i José Muñoz ho han anunciat aquest diumenge a través d'X, l'antic Twitter, on també han explicat que abans del 22 de juny oferiran un concert al Civitas Metropolitano de Madrid. Les entrades de tots dos concerts sortiran a la venda dijous 30 de novembre a les 10 de la nit.
Gràcies, Guacamai. Fins ara.
Fins ara.
8:45 del matí, Plana Esportiva.
La caravana.
Vinga, va, i obrim Plana Esportiva amb un altre guacamai, ell és Pol Corredoira. Què tal? Bon dia de nou.
Hola, Joan, bon dia.
El Girona tanca avui a les 9 la 14a jornada de la competició, enfrontant-se, això sí, a l'Atlètic Club.
Els guacamais volen continuar al capdavant de la classificació, motiu pel qual necessiten aconseguir els 3 punts per no cedir el liderat al Madrid, que ara mateix se situa provisionalment primer a la taula. Mitchell assegurava aquest diumenge en roda de premsa que la plantilla està preparada per anar a Europa i realitzar una temporada històrica.
I aquesta plantilla està preparat per jugar o per lluitar per anar a Europa. Estic convençut. És pressió per mi, però estic convençut.
L'entrenador del Girona confia, a més, que no hi haurà sortides al mercat d'hivern, ja que l'equip es troba en un bon moment en mentalitat i dinàmica.
Repassem també els resultats dels partits d'aquesta 14a jornada de Lliga i com queda la classificació.
A l'espera del que faci aquesta nit al Girona, el Madrid és líder provisional de la Lliga després de marcar-li 3 gols al Cádiz, al Nuevo Mirandilla, un doblet de Rodrigo i un gol del recuperat Bellingham donaven els 3 punts als de Carlo Ancelotti, i victòries també de la Real Societat contra el Sevilla per 2-1, del Villarreal contra l'Osasuna per 3-1 i del Betis sobre les Palmes per 1-0. La victòria de dissabte de l'Atlético de Madrid i del Barça deixen canvis a la classificació. El Madrid és primer amb 35, un més que el Girona, mentre que l'Atlético passa a ser tercer amb 31 punts, els mateixos que el Barça, que cau a la quarta posició. Els de Xavi van empatar a una Vallecas contra el Rayo amb un gol de cap en pròpia porta dels madrilenys al minut 82. Aquesta era la dura autocrítica de Xavi a les xarxes socials del club.
Bé, un punt insuficient per nosaltres, però em quedo amb la segona part i a fer autocrítica de que no estem bé. No estem bé, no hem començat bé el partit, la primera part no és bona, per tant hem de millorar moltíssim tots.
Des que és a la banqueta, el de Terrassa no ha guanyat en cap ocasió al Rayo. Per cert, que tornava a la titularitat Pedri, el Canari ha fet una crida a omplir Montjuïc aquest dimarts i animar l'equip contra el Porto.
I a la segona divisió, l'Espanyol guanya l'Alcorcón per 2-0 i encadena la seva segona victòria consecutiva.
Després de l'empat aconseguit en el seu debut com a entrenador blanc i blau, Luis Miguel Ramis pot respirar tranquil. Dels 3 partits dirigits ha aconseguit 7 de 9 punts possibles. L'1-0 arribava al minut 46 després d'una centrada d'Edu Expósito que rematava Pere Milla amb el cap. El 2-0 definitiu era obra de Jofre Carreras. Al llarg de la segona meitat, encara arribarien un parell més d'ocasions clares pels pericos que finalment Jesús Ruiz aconseguia parar. L'Espanyol se situa tercer a la classificació, un punt de les places d'ascens directe i retalla 2 punts al líder, el Leganés.
I en futbol femení, nova golejada del Barça per seguir més líders a la Lliga, en aquesta ocasió 0-4 contra el Bilbao.
Tot i l'ampli resultat, el primer gol no arribava fins al minut 36, obra de Marta Torrejón. Amb el 0-1 s'arribava al descans. A la segona part, Graham Hansen anotava el segon al 54, convertint-se en la màxima golejadora del que portem de temporada amb 7 dianes. Els dos últims gols no arribaven fins a les acaballes del partit. Patrick Guijarro feia el tercer al minut 86 per seguir tan a bon matí la que notés el gol definitiu ja en el temps afegit. Amb aquesta victòria, les blaugranes són líders de la Lliga F amb 30 punts, 6 més que el Real Madrid i el Llevant.
Per la seva banda, precisament el Llevant Les Planes ha caigut contra el Madrid per 3-4 en un partit farcit de gols.
Va ser un espectacle. Les de Ferran Cabello anaven tot el partit a remolc. A la mitja part s'arribava amb un marcador desfavorable de 2-3 amb gols de Yasi Nicoli per les locals. A la represa, Hickman obria una escletxa pel Madrid de penal, però Anissa, 2 minuts més tard, tornava a cursar distàncies pel Llevant Les Planes, que tot i això no podien adjudicar-se la victòria. Amb aquesta derrota, les catalanes encadenen la segona desfeta consecutiva, però es mantenen sisenes a la classificació amb 15 punts.
I en motor, el Mundial de Motociclisme ha arribat a la seva fi aquest cap de setmana a València i ho ha fet amb Pecco Bagnaia, coronant-se com a campió del món per segon any consecutiu i amb Jorge Martín, el seu màxim rival pel títol, anant per terra.
Tot estava obert i el que es preveia com una gran batalla per la lluita pel Mundial acabava la volta 6-14 punts de diferència. Separaven Bagnaia i Martín a la classificació després que el madrileny guanyés la cursa sprint de dissabte. A Martín, però, el traïen els nervis de voler retallar els punts amb Bagnaia i atropellava Marc Márquez, fent que tots dos quedessin fora de combat. Això deia Dazón, ja amb el cap fred.
Ha habido muchos momentos en los que no he disfrutado del deporte, no he disfrutado de mi pasión, ¿no? Y cuando lo hago como este finde, pues soy el más rápido. Y ahí, pues desde Tailandia, que 3-4 carreras que estaba sufriendo mucho mentalmente, no estaba preparado quizá. Así que nada, espero prepararme mejor para el año que viene porque ya he prometido a mi equipo que vamos a ser campeones del mundo, o sea que no me queda otra.
Accident de Martina Márquez en un final agradós pel tro de Cervera, que deia adeu a 11 anys amb l'equip Honda, havent aconseguit un total de 6 campionats mundials.
Fin de semana súper concentrado, como si me estuviera jugando un mundial, porque quería despedirlo de la mejor manera. Nos llevamos el podio de ayer en la sprint, nos llevamos las buenas sensaciones de hoy en carrera. Evidentemente no quería que mi último recuerdo con la Honda fuera una volada, pero ha sido así.
Amb la caiguda de Martín, Bañalla ja sabia, doncs, que passés el que passés, reeditaria el títol mundial. El de Turí guanyava pujant el primer esglaó del podi, acompanyat de Johan Zarco i Brad Binder.
Estoy muy contento y fantástico. Ha sido una temporada de verdad muy difícil, sobre todo desde Barcelona, que nos ha dado un golpe muy fuerte, pero ganar es fantástico.
Se'n recordava Bañalla d'aquell greu accident al circuit de Barcelona-Catalunya. En Moto2, triomf de Fermín Aldeguer, i en Moto3 de Yumu Sasaki.
Final de temporada també al Mundial de Fórmula 1, en aquest cas a Abu Dhabi, amb nou rècord de Max Verstappen i en Fernando Alonso acabant com a quart classificat a la general.
Verstappen tornava a pujar al primer esglaó del podi, sumant un total de 19 victòries en 22 curses, aconseguint així el major nombre de triomf per temporada en la història de la competició. Tota l'emoció se centrava en saber qui aconseguiria la quarta posició a la general, amb Alonso i Sainz empatats a punts i Norris i Leclerc seguint-lo de molt a prop. Alonso acabava setè a la cursa, s'adjudicava així la quarta plaça, mentre que la segona posició de Leclerc el deixava cinquè a la taula. L'asturià feia balanç de la temporada de Zon.
Y la temporada de 10, junto con el 2012, no recuerdo otra temporada tan buena como esta, a nivel personal. 8 podios, casi 300 puntos para el equipo, es la mejor temporada de la historia de Aston Martin, o de otros nombres que tuvo antes de Aston Martin, como Racing Point o Force India.
Per la seva banda, Carlos Sainz retirava l'última volta de la cursa i acabava setè a la classificació general. La mala estratègia de Ferrari també impedia que l'escuderia italiana pogués quedar segon al campionat de constructors. Per contra, el subcampionat se'l quedava Mercedes amb 3 punts d'avantatge. Per molt que buscava, Sainz no era capaç de trobar coses positives de les dues últimes curses.
Que són dues carreres muy, muy duras para mí, que nada ha salido como me hubiese gustado. Entonces es difícil mirar ahora mismo lo positivo, pero cuando me vaya a dormir y ya me amanezca mañana ya con un poco de mejor humor, miraré las cosas positivas, ¿no? que seguro que las hay.
La temporada 2024 de Fórmula 1 comença a Bahrein el 29 de febrer amb un Mundial que tindrà 24 curses.
I si parlem de bàsquet, parlem també de victòria contundent del Barça en el duel català de Lliga contra l'Uni Girona per 115-78.
Els de Roger Grimau prenien la iniciativa des del primer moment i no donaven cap opció al Girona. Anotació de punts molt repartida pels Laurana, on tots els jugadors aconseguien sumar. Les figures més destacades van ser Brizuela i Billy Hernán Gómez amb 20 punts cadascun. Pel Girona, el més destacat era Vila amb 17 punts. Amb aquest nou triomf a casa, el conjunt Laurana suma la vuitena victòria de la temporada en ACB.
I d'altra banda, derrotes del Baxi Manresa i del Joventut de Badalona.
No van tenir tanta sort. Els manresans caien a la pista de Bascònia per 94-86. Els bascos entraven al partit amb més ritme, feien una impressionant primer quart, anotant un parcial de 29-12. Els catalans retallaven una mica les distàncies al segon període, però tot i això s'arribava al descans amb 5-5-4-1 al marcador. Al tercer quart, els bagencs es posaven a 3 punts gràcies a la seva defensa i a la bona direcció de Dani Garcia. Els errors, però, en els tirs lliures els acabaven passant factura a les acaballes del partit, fet que el Bascònia aprofitava per sentenciar. D'altra banda, els badalonins queien el passat dissabte a la pista de Lucan Múrcia per 105-73 en un partit on els de Carles Durant van ser molt inferiors al conjunt local en tots els 4 quarts. Amb aquest resultat, el Manresa és 6è a la classificació i la penya 11a.
I en handbol, gran victòria del Barça contra la Demar León per 25-39 en unes condicions realment complicades.
Amb un clar domini sobre la pista, els de Carlos Ortega passaven per sobre d'una Demar de Lleó que era incapaç de trobar-se còmode. Tampoc es va trobar còmode el Barça, malgrat el marcador, per les condicions del partit. L'entrenador blaugrana va denunciar l'estat del pavelló de los Deportes de León, que presentava una temperatura gèlida i brutícia per les obres de renovació que s'hi estan fent. Ortega ha dit que pel bé de l'esport, la Lliga Sobal no es pot tornar a repetir. Resultat final de 25-39 i a pensar en el partit contra el Vesprem.
I finalment, en tenis, us expliquem que Itàlia ha guanyat la segona Copa Davis de la seva història 47 anys després de fer-ho per últim cop, amb un Jannik Sinner que ha liderat l'equip durant tota la setmana.
Sí, és que gràcies al número 4 mundial, els italians van accedir a la final de Màlaga. L'italià va guanyar Novak Djokovic en el partit d'individuals de semifinals i va tornar a imposar-se juntament amb Sonego, a l'equip conformat per Djokovic i Kemmanovic en el maig de dobles. Amb la moral pels núvols, els italians es plantaven a la final contra Austràlia. Els valien les victòries d'Arnaldi contra Popirín i del mateix Sinner contra Demi Nyaur per endur-se el títol. Per cert, aquest cap de setmana s'ha fet oficial que Espanya i Gran Bretanya rebran una invitació per la fase de grups de la Copa Davis 2024, competició que, a més, repetirà seu disputant-se la fase final també a Màlaga.
Gràcies, Pol. Fins ara.
A tu, fins ara.
Nosaltres que anem a la cara B amb més guacamais, va.
A La Caravana busquem la cara B de l'actualitat.
Tot bé, Julià?
Oh. Sí, perdó, perdó. És que m'heu ofegat.
No, no, li ha arribat.
Perdó, perdó.
Això és... Gorja blava, eh?
Sí.
La ràdio en directe.
Que queda aquí a la gola.
Sí. Sí.
Pollastre.
Sí.
En fi. Núria Ros, bon dia.
Bon dia.
Què ens expliques avui a la cara B?
A veure, doncs, avui per començar, la cara B de l'actualitat ens fa viatjar fins a l'Olea. Vale? És una ciutat d'uns 80.000 habitants a l'extrem nord de Suècia, que ha tirat endavant una iniciativa que té com a nom Saluda i que anima els seus habitants a saludar-se entre ells, tant com indica el nom, per combatre l'aïllament social.
Quina banda.
Sé que el... Rafa...
És que saludar fa una man... Tot el dia saludar ni dient adéu.
Ets una social.
Doncs si visquessis a l'Alt Empordà, a Banyoles, jo crec que també es deu fer que saludar pel carrer.
Al món rural, en general, segur. Es fa molt,
sí.
Això.
Segur.
Sí, sí, sí. Quan passeges per caminets...
I no tan rural, eh?
Però a Barcelona ho feu?
Sí, home.
Clar.
Tu gràcies.
Al metro constantment, sí, sí.
Jo gràcies, saludo molt, sí.
Sí, sí, sí. Tots una estrella, però...
Jo crec que, de bones a primeres, us anava a preguntar què us sembla. Crec que està bé, perquè al final és per combatre l'aïllament social.
Sí, home, sí.
Sí, a mi em sembla bé.
I fem-ho més. I fem-ho més. Que, mira, a Barcelona on no passes els ascensors, entre veïns. I em sembla bastant lleig, això.
Bueno, això, sí. A Banyoles, tampoc.
Jo, per sort, no tinc ascensor i m'ho...
Ja, m'ho trec de sobre. Tu ets una social i ens ha quedat claríssim des del primer segon.
Bé, si anem al detall de tot plegat, com us deia, la iniciativa, aquesta campanya que ha tirat endavant l'Ajuntament de la ciutat, es diu Saluda, i el seu lema principal és La teva salutació pot marcar la diferència. Mm-hmm. Per tot plegat, l'Ajuntament, durant tot aquest mes de novembre, ja està acabant, ha animat i segueix animant que la gent que hi viu doncs, faci el pas de saludar-se per crear, diuen, un clima més amable i agradable, sobretot ara que ve el fred, i tots ho sabem, quan ve el fred doncs, ens aïllem més.
Correcte.
No tenim menys ganes de sortir de casa... i aquestes coses. Llavors, dèiem que amb el fred tots ens aïllem una miqueta més i no és cap tonteria perquè qui ha tirat endavant aquesta iniciativa diuen que les baixes temperatures han estat un dels motius principals pels quals s'ha tirat endavant. Per tant, això a l'estiu no ho haguéssim fet, però ara sí. I perdoneu que us ho digui, però és un motiu de pes si tenim en compte que a l'Olea la temperatura de mitjana és de menys 10 graus.
Déu-n'hi-do.
Per tant, allà fa fred.
Sí, 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 sí.
I durant els mesos d'hivern la gent que hi viu només veu la llum del sol 3 hores al dia. Això sí que és depriment.
Ara.
3 hores al dia només hi ha sol i, per tant, les oportunitats de trobar-se pel carrer per casualitat a algun veí o algun amic i fer petar la xerrada jo crec que són més petites.
Tu diràs.
Clar, amb menys 10 graus... La gent es queda a casa. Clar, menys 10 graus i menys sol.
Però jo penso que arriba un moment...
Horrible, això, eh?
Arriba un moment que menys... Tu vas baixant els graus i arriba un moment que no pots tenir més fred ja, no? És a dir, de menys 5 graus a menys 25 graus no s'ha de notar ja. Estàs congelat igual.
Sí, clar, greus.
Ja, tant per tant, no?
Ja. No sé, jo penso que...
Sí, jo estic amb tu, eh?
És que...
Hi ha un punt que ja no notes...
No ho he experimentat, igual, eh? Perquè dic, què més em dona?
En fi. Núria, va.
No, deia que això, senyores i senyors, repercuteixi molt a la salut mental de molts dels que viuen allà, que, com us deia, surten poc de casa seva i es senten doncs, que la solitud s'apodera de les seves vides i això crec que és un tema bastant seriós, bastant important.
Sí, tant.
Llavors, la iniciativa no té massa més recorregut, és això, eh? Animen a que els habitants d'aquesta ciutat se saludin i crec que tampoc li falta molt més perquè està molt ben pensada.
A mi m'agrada molt, eh?
A mi també.
Sí. De veritat.
A favor. Llavors, per acabar, un parell de coses més. La primera, que fa pocs dies que l'Organització Mundial de la Salut va anunciar que començava a investigar com fomentar el contacte social per contribuir a una salut, millor salut de les persones. Per tant, aquesta iniciativa s'emmarca en aquest anunci que va fer l'OMS. I la segona, que segons estudis de la mateixa OMS, la gent que no té contactes socials sòlids, atenció perquè està exposada a un risc més alt d'accident vascular cerebral, trastorns d'ansietat, demència, depressió o suïcidi. Per tant, bé, és un tema, crec, bastant important, del que potser no en parlem massa.
No, és una cosa seriosa.
I s'hauria de començar a parlar-ne. Llavors, no tinc res més a dir, eh? La iniciativa de l'OLEA jo crec que és fantàstica, és brillant, i avui doncs, ens ha fet aturar per parlar d'un problema tan important com és l'aïllament social. Que no, solem pensar que només afecta les persones grans i no és així.
No,
hi ha molts
molt
joves que senten pànic de sortir de casa i, mira, doncs, benvingudes siguin iniciatives com aquestes.
Mira, l'altre dia llegia un article, Núria, i em ve el cas de tot plegat i està molt bé que ho diguis. Per cert, que en parlarem en aquest programa quan sigui possible, sobre... aquella moda que van posar els joves japonesos, que es quedaven a casa i no sortien durant anys i jugaven a videojocs i fèiem tota la vida dins d'una habitació. Això ja està començant a passar a casa nostra.
I tant.
Això ja passa aquí. I hi ha un centre dins l'Hospital del Mar amb grans professionals que s'ocupen de tot això, precisament d'aquest aïllament social que ha afectat, sortint de la pandèmia, com deies, la gent gran que viu sola i no vol, en fi, molta més gent de la que ens pensem, que afecta un problema com l'aïllament social.
I la pandèmia, com deies, ha fet molt mal.
Ha fet molt mal.
Jo vull trencar una llança en favor també del tema dels videojocs, perquè jo conec molta gent que es passa llargs períodes de temps a casa jugant a videojocs i que tenen creada la seva comunitat d'amistats en base a aquests jocs i que moltes vegades no són ni de la seva ciutat ni fins i tot de la seva comunitat autònoma i que fan quedades regulars per veure's. I crec que la gent vincula els videojocs a l'aïllament social i moltes vegades no, és al contrari, troben la seva comunitat allà, no?
Correcte.
És interessant aquest enfocament.
Estic molt d'acord amb això. De fet, ho preguntarem als experts des d'aquest programa perquè és la cosa que em cria l'atenció. El problema no són els videojocs.
No.
El problema és la persona que s'hi queda dins. Exacte. I el videojoc és l'excusa.
Exactament, tu.
Sí.
Més cosetes, va, Núria.
Va, sí, canviem totalment de qüestió perquè en un dia com el d'avui la cara B també ens fa mirar cap al món de la pizza. M'agrada tant aquesta cançó.
Molt.
Que la saps totes les italianes, Joan.
Sí, la Núria també se la sap, aquesta. Cantarem un dia amb un karaoke.
No sé per què, d'un reality me la vaig aprendre, aquesta cançó. Està
segurament.
Molt bé. Segurament us ho he preguntat, però som els que som, per tant, hi tornaré. Us agrada la pizza a vosaltres o no?
Molt.
Sí, eh?
Molt.
Pasta o pizza? També ho vaig preguntar, això, i tornarem.
Bona aquesta.
Pizza sempre.
Pizza.
Sí?
Jo pasta, eh?
Jo pasta.
Jo pasta, sempre.
Doncs jo no.
Pasta,
jo pizza.
S'ha quedat clar perquè és la subdirectora d'aquest programa.
Perquè m'agrada la pasta, eh? Em vens molt bé, Joan Trias.
Oh, boníssim, aquí.
No, anava a dir, ens agrada la pizza, per tant, als grans amants de la pizza avui els hi agradarà saber que segons el rànquing 50 Top Pizza World, és un rànquing de les millors 50 pizzas del món, doncs segons aquest rànquing, una pizzeria catalana que té 4 locals a Barcelona... S'ha convertit en el millor lloc de tot el món per menjar-se una pizza artesanal. La Júlia ja està...
Home, bona apuntant, aquesta.
De tot el món, eh?
Sí,
de
tot el món.
Tot el món.
Això te l'anava a dir, Júlia.
La podria haver fet abans, Júlia.
Estem buscant lloc pel sopar de Nadal, eh?
Bueno, ja el tenim.
Que ja el tenim.
Ja el tenim.
Doncs,
bueno, i si el canvio...
No hi ha sopar, eh? No hi ha sopar.
No, però podem fer quedada un dia.
Clar.
Ara.
Us explico. Aquest prestigiós rànquing, que tal com indica el seu nom premia les 50 millors pizzeries de tot el món i que està actualitzat, perquè recordem que Olma Giró un dia amb la Girocleta va anar a provar la millor pizza del món o de l'estat. Ara no me'n recordo, perquè...
Era d'Europa, excepte Itàlia.
Sí.
Bé.
Ah.
Doncs en aquest cas els rànquings es van actualitzant i ara ens diu que a Barcelona s'hi fa la millor pizza artesanal de tot el món. Mm. Em sembla molt bé, això.
Però tot el món, a Itàlia inclosa, eh?
Sí, tot el món. Teniu, clar, quina pregunta, eh? Però teniu alguna idea de quin pot ser aquest restaurant? Freqüenteu locals de pizza?
A veure, Pizza Hut no.
No.
Jo apostaria per un italià afincat a Barcelona.
Vale.
No he llegit res, però...
Quanta actualitat?
No sé, jo sempre aposto, eh?
Algú que ha vingut de Nàpoli.
Clar, algun... No, allò que dius, no, ara ja visc... Viva Barcelona.
Segurament una persona que té molta energia.
Sí, que parla molt.
Ara ens ho explicarà Núria, ens treu de dubtes.
Doncs en aquest cas el premi se l'ha endut al Grosso Napoletano.
Ah, amigo.
Us sona?
Sí, jo crec que he anat. Sí.
Ja sabeu que hi ha dues escoles de pizza, Sicília i Nàpoli.
On està?
Mira, és una de les cadenes de pizza més grans de tot Barcelona, en aquest cas, i té més de 40 restaurants repartits per tot l'estat, 4 ells, com dèiem, a la ciutat de Barcelona.
Grosso Napolitano.
Grosso Napolitano. Llavors, de seguida us explico en quin punt de la ciutat us podeu trobar els locals, però abans deixeu-me també explicar-vos que, segons ha dit el propietari d'aquesta cadena de restaurants, el seu gran secret és que fan les pizzas en forns de pedra que estan elaborats a mà a Nàpols. Són forns elaborats a mà a Nàpols. Per tant, no anàveu mal encaminats, eh?
Dic que no havia llegit el guió, us ho prometo.
No,
però mira, està molt bé.
Que bo.
Llavors diuen que aquest és un dels seus grans secrets, que no sé per què el diuen, el secret, perquè normalment si és un secret... És veritat, no? Diuen els cuiners, no et diré el meu secret.
És que els napolitans són caòtics.
L'han publicat als mitjans.
Tengo un gran secreto, te lo explico.
Sí. Doncs diuen que aquest és un dels grans secrets i també el de deixar reposar la massa de la pizza més de 48 hores. Val? I que tots els seus treballadors venen directament de Nàpols.
Tu diràs.
Ho deia, vosaltres.
Cap aquí.
Per tant, fa bona pinta.
Sí, tant.
Sí, home, sí. Absolutament.
Per cert, abans us deia que Grosso Napoletano té 4 locals a Barcelona. Us explico on els podeu trobar. Mm-hmm. El primer està al carrer Segalar, ho he dit bé? Sí, Segalar, número 18, ja el buscareu. Mm-hmm. El segon al carrer de Casanova 209, el tercer al carrer de València 234 i l'últim al passeig de Sant Joan número 25. Ah. Llavors, per si no us han convençut aquests, també compten amb un cinquè establiment que està a l'Avinguda de Vilanova, número 116 de l'Hospitalet de Llobregat.
Mira, Pol, és la meva aquesta.
Ara. A l'Hospitalet, eh?
Tenim 5 opcions.
A l'Hospitalet. La barretxa és boja, eh?
Sí, sí. Llavors, tenim 5 opcions. Està molt bé. Està
molt bé. Va, no?
Sí.
Els preus no sé com estan, eh? No he tingut tant de temps per buscar-ho,
no,
però... A mi no m'importa pagar una mica per una bona pizza, eh?
A veure si ho trobo.
Mira, doncs, mentre en Rafa ho busca, dir-vos també que Barcelona està ara molt acostumada a rebre premis i reconeixements, perquè no només tenim la millor pizzeria artesanal del món, sinó també tenim el segon millor restaurant del món, el Disfrutar, i també el millor bar per fer còctels. Això ja ens hem de remuntar mesos enrere, però ho vam explicar en aquesta
secció.
Estava
per aquí, per la zona de Sants.
A Sants. Sí, ara no em recordo del nom. Sabem que hi ha un còctel de pera, això ens va quedar bastant marcat.
Sí.
Però no
sé...
Porta
pera,
Sí, porta pera. Sí, molt bé, està això. No sé, era per fer una mica de reflexió. Ostres, Barcelona té coses molt dolentes, però també molt bones.
Sí.
Pel que fa a la gastronomia, som els millors.
Estem molt bé.
Molt fan.
Llavors, Grosso Napoletano, si algú vol anar a sopar avui o demà...
I tant que hi anirem.
Home.
Estic mirant,
Se'ns acumula una miqueta la feina.
Estic esperant que em deixis sortir per anar a reservar.
Ara.
Mireu, tenen un menú del dia per 11,90.
Ah, mira, està molt bé.
Pizza o antipasti, més beguda, més cafè o té.
Doncs, escolta'm.
A la beguda inclosa està molt bé, això.
Sí,
superbé.
A les pizzas, la Martinara, Margherita, Bianca, el prosciutto, provole e Pepe.
Molt
Pepe, esperem que no sigui el del Porto, perquè
molt
és una foto.
Molt bé, el teu italià, Rafa.
Gràcies.
És que els restaurants italians, els italians en general, són molt generosos.
Sí. Home, perdona, jo l'altre dia, el joc de cartes, que va sortir fa d'un parell de setmanes, era una lluita entre hamburguesa i pizza.
Sí, senyor.
No sé si el vas veure. Sí. Va sortir un que és triomfa a YouTube, que es diu Pino, el típic italià.
Ah, i tant.
Topel,
Sí.
Un tio molt simpàtic, em va caure molt bé, i va dir que a Nàpoli... de pizza valen 3 euros. Passa que aquí a la resta d'Itàlia ho volen encarit, però per 3 euros t'ho donen la pizza, ja, saps?
No, mira, jo aquest cap de setmana, per fer una mica així de xerrada, vaig anar a Banyoles, han obert un restaurant italià que es diu 17820, que és el codi postal de Banyoles, molt original, sincerament.
M'agrada.
Que és d'un matrimoni italià, són dos, i durant el dia tenen una botiga i venen pasta feta allà, i després, a partir de les 12, tanquen la botiga i obren el restaurant.
Està molt bé.
Però tu no tens opció. És a dir, tu t'asseus, nosaltres hi vam anar amb les meves amigues per dir, on anem? Va, anem aquí. I tu t'asseus i et diuen, per d'entrant et portaré aquest plat. Mm-hmm. T'agradi o no et porten aquest plat, que és, com es diu, búfala, el formatge aquell tant, la burrata.
La burrata.
Burrata amb una mica de formatge i després, de segon, tens un tipus de pasta que fan aquell mateix dia i pots escollir 4 salses que van canviant durant la setmana.
Escolta'm.
Molt original.
4 postres a escollir, tiramisú fet per la dona d'aquest matrimoni.
Quanto.
Beguda inclosa, cafè inclòs i xupito de limoncello que et podies anar servint. Tot això, saps quan? 20 euros.
Veus?
Quan has dit que venim?
20 euros.
I ja ho tindríem.
És veritat, i te'n vas a qualsevol local,
sí,
molt bé, els locals catalans, però et cobren potser 35 euros amb la beguda, amb els primers segons. No sé, m'agrada molt, el concepte italià.
Sí.
La veritat.
Mira, posats a recomanar, va, seguim recomanant, no ens paga ningú, ja.
El recomendador.
No.
Hi ha un restaurant que es diu Spacca Napoli, allà al costat d'Arc de Triomf, que és una meravella i fa una pasta amb salsa d'arissó, que és... brutal.
Arissó?
Sí.
Oh, que bona.
És boníssim. I després hi ha una focatxeria a la Barceloneta que es diu Compà, que és calabresa, amb tot de productes italians calabresos, que també... Pocata i cardinali, que diuen. Més cosetes?
Sí, anem a la música, que avui sona així.
Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si
Que molt bé, no, Estopa?
Home,
home.
Els tres germans d'Estopa.
José Matosas. José el tenim Matosas aquí, eh? Podries entrevistar-nos.
José i l'altre.
Sí, sí.
Que no sé com es diu.
Jo crec que a aquestes altures pràcticament tothom sabrà el que explicaré ara, però ho farem igualment.
Sí, home, sí.
Perquè aquest cap de setmana els Estopa van anunciar que l'any vinent, el 2024, que està a tocar ja, faran dos concerts de gran format. El primer d'ells serà el 22 de juny a l'estadi de l'Atlètic de Madrid, que és el Civitas Metropolitano, mm-hmm. I el segon serà el 10 de juliol a l'estadi Olímpic de Barcelona. Per tant, això ja ens agrada molt, eh?
El mateix lloc que Bruce Springsteen, eh?
I tant.
Poca broma.
Mira, estan ahí. Home. Llavors, com us deia, faran dos concerts en dos estadis amb una capacitat de més de 50.000 persones i aquests concerts s'emmarcaran a la gira del seu 25è aniversari. És que m'encanten a mi els Estopa, eh? Jo estic per anar-hi, eh? No han sortit les entrades i ja...
I anirem.
Jo crec que sí,
Ros,
crec que sí.
Anirem.
Per cert, que aquesta gira, per celebrar els seus 25 anys, vindrà acompanyada d'un nou àlbum que es dirà Estopia, han jugat aquí una mica amb les paraules, que s'estrenarà la primavera de l'any vinent i que estarà format per 12 temes. El primer d'ells, atenció, perquè es dirà El dia que tu te marxes i es publica aquest divendres.
Ep.
Dia 1, crec que és,
sí,
dia
1
de
desembre.
L'escoltarem aquí, ja, problema.
També l'escoltarem ara. Aquí. Per acabar, una última cosa, que les entrades pel concert tant de Barcelona com de Madrid estaran a la venda aquest dijous, dia 30 de novembre. Per si tenim algun oient que té ganes d'anar-hi.
O algun tècnic.
O algun treballador.
Ara. José segur que hi anirà, no? José Matosas.
No, però José
va a
l'escenari, ja cantarà amb ells,
sí,
directament.
Sí. Mira, si el veuen, potser el fan pujar.
Alguns d'aquest programa que també hi anirem al concert, sí.
A Barcelona recordem que serà el 10 de juliol. Que ara estarem treballant, per tant hi podem anar.
I tant.
No? Estarem tots aquí.
Sí, sí, sí.
No sé, molt bones notícies pels fans d'Estopa i també pels Estopa. A mi m'agraden molt, sincerament.
Absolutament.
Així que, si voleu, avui acabem amb ells.
Som-hi, gràcies, Núria.
A tu.
Era una tarde tonta y caliente, de esas que te quema el sol la frente. Era el verano del 97 y yo me moría por verte. Mi única idea era camelarte, era llevarte a cualquier parte. Yo ese día tocaba en el bar sin nombre y ahí esperaba encontrarte. Me puse un pantaloncito estrecho, la camiseta de los conciertos. Vamos, José, le tira pa'l coche, porque esta noche no la comemos. Y al pasar por tu calle ahí estabas tú esperando en la parada del autobús, comiéndote con gracia que el chupa chú. ¡Qué vicio, qué vicio! No sé qué me dio por la espalda cuando vi la raja de tu falda, que un zapanda se me cruzó y se comió el parachoque de mi Ford Escort. Por la raja de tu falda yo tuve un piñazo con un Seat Panda. Por la raja de tu falda yo tuve un piñazo con un Seat Panda. 10:40 por meridian, llegamos tarde para no variar y el tío del garito está mosqueado, porque aún no hay nada montado. Y la gente entra que te entra, y yo enchufa que te enchufa. Mi hermano prueba que te prueba, y esto se escucha o no se escucha. El calor de la gente anda del ambiente, los focos deslumbrantes son muy potentes. El público delante, muy expectante, caliente, caliente. De repente se abrió la puerta mientras yo cogía la guitarra y me temblaron las piernas al ver de nuevo la raja de tu falda. Por la raja de tu falda yo rompí tres cuerdas de esta guitarra. Por la raja de tu falda yo rompí tres cuerdas de esta guitarra. Y ahora ya ha pasado.